Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope des de Lleida. Ens escoltes a la Seu d'Urgell, a través de la Seu d'Urgell de Balaguer de Lleida, de les aplicacions gratuïtes que et pots descarregar al mòbil i a través de la web, si vols, a l'ordinador o al teu dispositiu mòbil, cope.es. En tots dos casos pots triar l'emissora de Lleida. Avui divendres 18 d'octubre del 2019, hores d'ara, doncs estem a Lleida amb 17 graus. Ha caigut una... ha descarregat una bona pluja, tot i que ha sigut breu, des de les 8 fins a 9:15. Buscarem la previsió meteorològica, ens la donaran per avui i per demà, però l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, ja m'està advertint que les previsions, si no deixen de ser això, previsions, però sí que apunten a que la setmana vinent ens pot afectar com una segona gota freda, per entendre'ns. Vaja, que hi haurà molta pluja, però això ho haurem d'anar veient quasi bé dia a dia, perquè ja sabeu que les previsions a llarg termini de vegades doncs s'acaben movent, igual afecten un altre dia, o potser són inferiors al que creien, o de vegades fins i tot són més grans, eh? Però bueno, veurem, això serà la setmana vinent. Avui dia de vaga, per cert, complicat l'accés a la ciutat de Lleida durant bona part del matí, ara sembla que no tant. Farem una repassada ràpida de les carreteres que s'han tallat i les que segueixen tallades segons el Servei Català de Trànsit. A Lleida ciutat, doncs, comerços tancats. Recordem que la vaga d'avui no és pas ni per la independència ni pel tema judicial ni per la sentència. A priori és una vaga pel treball. A priori. A ningú se li escapa que després doncs s'aprofita per d'altres històries, eh? Parlarem d'això tot plegat, però abans, aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Va augmentant la presència de núvols a la província de Lleida. No es descarten pluges dèbils i ocasionals a la zona sud del Pirineu i de forma més aïllada a la resta de la província. Les temperatures pateixen pocs canvis. 24 graus a Lleida i a Balaguer, 23 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 19 graus a Viella. El vent és variable, fluix i segueix així fins al final del dia. Per demà dissabte tindrem el cel ennuvolat al nord de la província de Lleida i alguns núvols al sud, i s'esperen algunes pluges ocasionals a la zona del Pirineu més freqüents al final de la jornada, i no es descarta que també puguin afectar de forma més aïllada a la resta de la província. Les temperatures patiran pocs canvis, arribarem als 22 graus de màxima a Lleida i a Tàrrega, 21 a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent serà variable, fluix, anirà canviant a component sud amb la mateixa intensitat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Doncs apa, busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Per cert que, com a darrera hora, la Diputació de Lleida ha hagut de retirar la pancarta en suport als presos independentistes per ordre de la Junta Electoral de Zona. En el seu lloc hi han penjat una... bueno, hi han penjat una de blanca. Una pancarta blanca. Una altra. No fa massa minuts, eh? Els 60 estudiants tancats al rectorat de la Universitat de Lleida amb el vistiplau del rector de la UDL han difós un missatge anunciant que seguiran amb el tancament. Home, si ens ho posem tan fàcil, doncs evidentment seguiran. I ara demanen provisions, demanen menjar. No sé si ja directament des de la universitat s'organitzarà doncs una comissió. Ja que ens agrada això de fer comissions, i ja els hi portarem el menjar o què. Ahir la Universitat de Lleida va haver de realitzar doncs una reunió, ho van fer a Cap Pont, no per gust, sinó perquè com que el rectorat el tenen ocupat, doncs ho van haver de fer allà a Cap Pont. En fi, anem a parlar de com ha estat i com està a hores d'ara la xarxa viària pel que fa a les carreteres. Hores d'ara, segons el Servei Català de Trànsit, tenim afectació a la Nacional 145, a la Seu d'Urgell, per entendre'ns, i també a la Nacional 2, la Nacional 2 entre Mollerussa i Bell-lloc d'Urgell. Aquest matí, doncs, hi ha hagut força talls de carreteres i han estat afectades la Nacional 240 amb més d'un punt, a les Borges Blanques, a la Montblanc i abans, a l'accés a Lleida, la WL11 per accedir a la ciutat de Lleida, també la AP2, la A2 a Tàrrega. Hi ha hagut fins a 4 quilòmetres de cues. I a la resta de la província, doncs a la Nacional 240, perdó, també a Torregrossa, a l'alçada del Palau de Margalef, la C14 a Tàrrega, també ha estat tallada la Nacional 240 a l'alçada de les Borges Blanques i ha afectat també a les carreteres locals per anar a la resta de pobles propers, la C14 a Ponts, la Nacional 145, com ja hem dit, a la Seu d'Urgell, que també ha vist afectat l'accés a Andorra. I, en fi, són talls també que van apareixent i desapareixent. És a dir, la darrera hora ens diu que la Nacional 2 presenta talls intermitents entre Mollerussa i Bell-lloc d'Urgell, però vaja, això ara, d'aquí 10 minuts, potser canvia o no. A Lleida ciutat, doncs els piquets informatius han recorregut l'eix comercial. La majoria de botiguers, quan s'assabenten que ve el piquet, baixen persianes, i quan ja fa una estona que han marxat, les tornen a pujar. D'altres ja han decidit ni tan sols venir a obrir. Com sabem, doncs el dia de vaga això és totalment voluntari i opcional, cadascú tria el que fa o el que no fa. Ara això també és veritat, que clar, si et ve el piquet, abans de buscar problemes, tenint en compte que el que estàs arriscant, parlo dels botiguers, és els teus diners, doncs ho baixes i obres. És allò de la llibertat de poder adherir-se a la vaga o no. No n'hi ha, però això ja ho sabem, és així. Abans de parlar d'esports, ahir va haver dos detinguts a Lleida per carregar pedres en motxilles a l'entorn del riu Segre. Els Mossos els van acusar d'un delicte de desordre públic i creuen que les volien fer servir a la manifestació que hi va haver ahir al vespre, que ja no va ser tan multitudinària, tenint en compte que s'havien de preparar i s'havia desplaçat molta gent avui per anar cap a Barcelona. Al final, el gran centre és Barcelona. Les cinc marxes, una d'elles, la que va sortir de Tàrrega dimecres a les 7 del matí, doncs confluiran a Barcelona i s'espera doncs una ocupació multitudinària. Ahir a Barcelona ja va aparèixer potser l'actor que ens faltava. Que ja no n'apareguin més, però ahir a Barcelona va aparèixer l'actor que ens faltava a tot plegat, i són els grups d'extrema dreta, els nazis, per així dir-ho, els que també busquen gresca. I llavors doncs, ja va ser el problema, perquè ja els Mossos no van poder contenir-los ben bé a tots, es van creuar amb l'altra manifestació, i a partir d'aquí doncs, imatges pels noticiaris, imatges per les xarxes socials. Déu-n'hi-do, és l'altre actor que ens faltava, que també s'hagués pogut quedar a casa, com tots els que busquen violència, per un costat, per l'altre, pel del mig i pel més enllà. Per la seva part, el president de la Generalitat, Torra, doncs va tornar a comparèixer fent doncs la seva aportació que no frena cap mena de violència, i així estem. Anem a parlar d'esports, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Tenim partits aquest cap de setmana. Avui teníem partit de bàsquet corresponent a la LEP OR, el Força Lleida i l'Oviedo. Finalment, aquest partit ha quedat aplaçat i es disputarà el dimarts 3 de desembre, a 9:15. Dimarts 3 de desembre, a 9:15. Finalment, el Força Lleida i l'Oviedo van arribar a un acord per aplaçar-lo, tot i que l'Oviedo va dir que si s'aplaçava, ells no es volien fer càrrec de les despeses que ja havien avançat per viatge i allotjament. Encara no se sap ben bé qui ho ha pagat, això. Però sí que tindrem futbol, Demà dissabte, a les 6 de la tarda, Villarreal B, Lleida Esportiu. És un duel dels equips que hi ha a la part alta de la classificació. Villarreal és segon amb 17 punts, empatat amb el Lleida Esportiu, que és tercer amb 17 punts. Demà dissabte, a les 6 de la tarda. Diumenge, a les 6, Benicarló, Pardinyes, Lleida, l'Alep Plata, que el Pardinyes buscarà la seva primera victòria. És igual si és a domicili o si és a casa. S'ha de guanyar, sigui com sigui, almenys buscar aquesta primera. I amb hoquei, fins dimecres de la setmana vinent, 23 d'octubre, a les 9 del vespre, no trobem el partit Liceo-Lleida-Llista.
Este viernes, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emitirá desde el escaparate de El Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el sábado. Una oportunidad para expresar nuestro apoyo a pacientes y familiares. Recuerda, este viernes, la tarde en El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, amb un dia, mira, singular, estrany, diferent. Ja sabeu que avui doncs, portem donant informació de servei molta estona, però també no ens oblidem de que demà ja és dissabte i es porta des del cap de setmana i que d'una manera o altra doncs, una mica t'has d'abstraure de la realitat i de quina millor manera que veure música en directe. I això ens ho porta, com sempre, el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Andrés Rodríguez, que, bueno, tú estás en la redacción del periódico La Mañana.
Sí, claro, por supuesto.
No, digo que no estás... Bueno, tú no... ¿Eres servicios mínimos o simplemente ya ni
no,
te...
No, yo servicio completo. Vale. Yo me dedico a ocio y estoy al margen de todo cualquiera pamplina política que nos están llevando... A la catástrofe.
Nos llevan por mal camino, ¿eh? No, vamos bien, ¿eh?
Y toda la culpa general, la tiene los políticos.
Sí, señor. Eso lo dije ayer y lo he repetido hoy. Y es verdad, ¿eh? Al final son ellos, ¿eh? Todos, ¿eh? O sea que no...
Sí, no se salva ninguno.
Se salva nadie aquí, ¿eh?
En fin. A mí me viene la canción de la Polla Records del 82, cuando Evaristo cantaba y decía la solución... Es una cámara de gas con todos los políticos adentro.
Uy, pero esto hoy en día, sabes que no lo puedes ni decir, ¿eh?
No, bueno, pero hay una canción que está ahí.
Ya. Pero no se puede pinchar, seguramente, ¿eh? En muchos sitios. Bueno.
No lo sé, chico, porque nos hemos vuelto tan tiquismiquis que ya dice mucha libertad de expresión.
Oye, cuidado, ¿de qué año?
La libertad de expresión que quiera cada uno.
¿De qué año es esta canción?
Del 82.
Pues imagínate, ¿eh? En el 82 esto se podía cantar.
Bueno, y tantas canciones que se podían cantar antes y que ahora...
Y hoy, cuidado, que eso no se había permitido. En fin, es igual. Sí, tenemos la piel muy fina, ya lo digo.
Sí.
Bueno, oye, nosotros a lo nuestro, que tenemos música en vivo este fin de semana, a priori sí, ¿no?
Sí, bueno, a priori nos han suspendido todos los conciertos de hoy y estoy muy contento.
Bueno, eso sí.
Porque ya me han tocado la fibra. O sea, a mí que mucha libertad, pues, y las libertades de los demás, ¿qué?
¿Qué te han suspendido? A ver.
Pues mira, me han suspendido el concierto que había... el que organiza el Terraferma Punk Hoy, que iba a hacer en tres salas de Lleida, y la primera cita iba a ser, pues bueno, en la Gresca, la Élite, con la Élite y Voy a Skins esta misma noche. Una velada que se iba a prolongar hasta las 3 de la madrugada y servía de calentamiento para mañana, que en el Cotton Club, bueno, por la mañana había un vermut gratuito en el Beat Café a las 12. Y luego por la noche, no, por la tarde, porque eran cuatro grupos, en el Cotton Club con Section 5, que son británicos, que no pueden venir por cuestiones de avión, que son unos clásicos de la música hoy, que eran el cabeza de cartel. Estaban los franceses de Janitors, que viajaban con sus cinco discos como cañonazos de skinhead rock and roll, o Reaga 778, que son vascos y cultivan y distribuyen hoy puro desde Euskal Herria, y los leridanos exili, que aseguraban la contundencia basada en sus dos EPs publicados, pero obviamente lo han suspendido.
Pues han suspendido todo, ¿eh? No solo hoy, sí, sino hoy, mañana y...
Bueno, mañana esto es porque tenían...
Pueden llegar, correcto.
Exacto, no pueden llegar.
Vale.
Teníamos esta noche en el Café del Teatre ese ansiado concierto y solidario en apoyo de las acciones humanitarias en el Mediterráneo, las canciones del Bob Dylan con los Virtudes homólogues Jared y Arlo.
Es verdad.
Y también se ha suspendido y han anunciado fecha para el día 2 de noviembre.
Bueno.
Teníamos Señor No y los Walking Dicks esta noche en Aboite, y también tendrá a la espera una nueva fecha para actuar en Lleida, porque tampoco...
Claro, se tienen que recolocar, y como hay tan pocas salas en Lleida y muy ocupadas, pues claro, es un problema.
Teníamos en el Antares a las 10:30 el Freixenet González Trio con un homenaje a Django Reinhardt, y a las 10:30, y también a última hora han dicho de que se aplaza.
Pero cuidado, si teníamos conciertos para hoy, ¿eh?
Sí, y teníamos el concierto conjunto del Nostrades en Tárrega, que es donde iban a actuar los cinco cantautores participantes, el Xavier Baró, la Meritxell Gené, el Phil del Mestre, el Ángel Andreu Buchaca y Lopardal Roqué, y también lo han tenido que aplazar para el 16 de noviembre. Uh-huh. Muy bonito, me parece, bueno, muy bonito, de verdad.
Nada, hoy nos quedamos sin música en directo, vamos.
Sí, y todos a vociferar.
Sí. Pero oye, ¿y de cara al fin de semana?
De cara al fin de semana, pues bueno, salvamos de que tenemos en el Café del Teatre, empieza lo del Interfado, que el Interfado teóricamente empezaba en Barcelona esta misma noche con la banda Tres Nofado, pero supongo que también lo habrán cancelado, pero bueno, mañana en un principio sí que estarán en el Café del Teatre, con entrada anticipada 12,15 € en taquilla, que es un trío de músicos portugueses que se unieron para hacer un diálogo musical inspirado en el lenguaje global del fado.
Uh-huh.
Es el festival de fado que se hace cada año, que lo organiza nuestra amiga cantante Carolina Blavia. Y luego, ya que estamos aquí en el Café del Teatre, el domingo a las 8:30, por 15 € tenemos a Calavento, que bueno, que es, viene en dúo de guitarra, batería y voz, que bueno, que es una cosa muy curiosa, y para los muy entendidos en música se lo van a pasar muy bien.
Muy bien. Pues nada.
Perdona, se me ha olvidado otro concierto que, aunque se sale de las salas, se hacía en Ayotxa. El consorcio, que lo esperaba mucha gente mayor.
Es verdad.
Pues el consorcio también se lo han cargado.
También
lo hacen, lo han aplazado para el día 15 de noviembre, que lo sepa la gente.
Bueno, al menos son a plazos. Mira, ¿qué le vamos a hacer? De aquí a noviembre veremos, porque hay elecciones el 10. Pero
finalmente, también el sábado tenemos en el Antares, un trío de jazz cubano que se llaman DHD, que responde al terceto formado por Damián, que es el bajista, el Humberto, que es el pianista, y Dan, que es el batería, que hace un espectáculo muy energético, cargado de improvisación, alegría y mucho groove.
Muy bien. Pues nada, todavía salvamos alguna propuesta de música en vivo y en directo para este fin de semana. Ahora vamos con el Melo Malo, que a ver si acierto. Yo creo que sé la onda que va a llevar el Melo Malo. No sé, a ver, el Melo Malo de hoy, venga, Andrés.
Una buena onda, ya vas por buen camino, sí. El fallecido cantante Camilo VI, la cantante Rosalía, como no, el periodista radiofónico Carlos Herrera, el programa Hoy por Hoy, dirigido por Pepa Bueno, y la serie Hierro son algunos de los distinguidos en la 66ª edición de los Premios Onda, y que se entregarán el 14 de noviembre en una gala en el Teatre del Liceu. A los que nos gusta la radio y la escuchamos a diario, estamos atentos a premios de esta envergadura, aunque en mi caso siempre me quedo con el regusto de que algún año se haya galardonado algún programa específico de Radio 3. Como la música es lo que nos hace respirar, puedo comentar que me parece correcto que Camilo VI haya sido distinguido a título póstumo con un Ondas a la Trayectoria por una carrera musical popular, masiva, internacional, mediática, que además fue pionera en la composición de nuevas actitudes estéticas. No puedo decir que yo crecí escuchando las canciones de Camilo VI, pero sí que crecí esquivando sus canciones. Mi generación, devotamente rockera, hacía que esas canciones como Algo de mí, Algo más, o especialmente Vivir así es morir de amor, las consideráramos del montón hortera. pese a que con el paso del tiempo hubiera un cambio de opinión escuchando la basura que impera actualmente en la música. Y hablando de tal, prefiero no pronunciarme sobre el caso Rosalía, un fenómeno que prefiero no entender, aunque en vista de esta sociedad borreguil queda todo claro. Es el mismo caso de aquel que se tira al pozo y le siguen un montón de cegados por las mentiras y engaños a los que nos tienen sometidos sin perdón todas las castas políticas, sean del color que se prefiera. Me gusta el detalle honesto de que Herrera en COPE haya sido premiado por la emisora de la competencia, pese a que me consta de que Carlos Herrera pasó también por la SER. En cuanto a los espectáculos, giras o festivales, obviamente no figura el Senglar Rock que se hizo en las bases porque se lo cargaron hace ya más de una década, pero están La Mar de Músicas, Concert Music Festival y Sonorama Rivera. Los Ondas tienen su prestigio y nadie lo pone en duda. De todos los premios, el que yo más celebro es el concedido a la emisora que escucho cada día, como es Rock FM, que se ha llevado el premio al mejor programa de emisión digital por su especial Woodstock 50 años del festival que cambió el mundo. Un festival que sirve de reflexión sobre los malos rollos que estamos padeciendo por culpa de una política nefasta. Para movilizarnos y vivir felices, nada mejor que con rock and roll, paz y amor. Oh yeah.
Muy bien, además mira, ni queriendo ha coincidido las fechas y toda la historia con el tema de Woodstock y el Ondas a Rock FM, ¿eh?
Sí, pues a ver si la gente reflexiona un
sí,
poco.
Sí, sí, la verdad es que lo que salió de ahí, aparte de otras historias, ¿eh? Pero bueno, la parte esta que nos interesa, yo creo que es más constructiva que lo que estamos viviendo, ¿eh? Mucho más.
Sí, además no conduce a ninguna parte.
No, esto está clarísimo. Bueno, pues nada, tenemos un fin de semana, a ver qué tal va, porque esto va día a día, ¿eh? Aquí ya no puedes hacer previsiones ni a largo ni a medio plazo, ¿eh? Vamos día a día, la semana que viene empezará y nada, el viernes nos volvemos a escuchar. Así que Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
¿Qué darías por no volver a tener ni una avería por la cal en toda tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Pertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930, per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio, al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquí comença...
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda.
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes al programa de la nostra tarda, el programa de ràdio presentat pels joves de l'associació Down Lleida. Avui comencem una nova temporada i és un gran plaer poder compartir amb vosaltres la 12a edició d'aquest programa. Com ja sabeu, d'altres anys, el programa consisteix en un espai d'entrevista en el qual parlem i coneixem més a prop persones rellevants de les comarques lleidatanes.
En aquest primer programa de la temporada volem parlar amb la nova presidenta d'Am Lleida, la senyora Olga Pares Simó. Ella és mestra i és la directora de l'escola de Maials. A més, Laura és la mare de l'Àngela, una noia que té la síndrome de Down i de l'Arnau.
Una vegada per tarda, la nostra convidada li podeu donar la benvinguda. Bona tarda, Olga. És un plaer que compartis amb nosaltres aquesta estona.
Bona tarda.
Estàs a punt per les preguntes que tenim reservades per a tu?
Sí, sí, a punt.
Des de quan ets la presidenta de Down Lleida?
Doncs mira, sóc presidenta de Down Lleida des del maig d'aquest any, que en assemblea es va aprovar la candidatura que varen presentar l'actual junta directiva. Fa ara exactament 6 mesos que sóc presidenta.
Com explicaries que és Down Lleida a algú que no ho coneix?
Uf, bé, mira, Down Lleida, doncs, és una entitat sense ànim de lucre que va néixer ara fa 24 anys per un grup de pares i mares, i l'objectiu d'aquests pares i d'aquestes mares era millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i ajudar-les a incorporar-se de manera activa a la societat. L'objectiu que tenim a l'associació és promoure la igualtat d'oportunitats entre les persones que teniu diferents capacitats i la inclusió en els diferents àmbits socials. Per tot això hem de treballar per afavorir que la societat tingui un canvi de mirada envers les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i anar treballant perquè aquest objectiu es pugui complir.
Quants professionals hi treballen?
Quants professionals hi treballen? A veure, actualment a l'associació hi treballen 15 tècnics, 15 professionals. Estan distribuïts en diferents àrees, tant en l'àmbit administratiu, de comunicació, d'educació, laboral, en diferents àrees. Hi ha 15 i 2 treballadors en jornada més reduïda, que només venen unes hores. Clar, som una entitat cada vegada que es fa més gran i cada vegada doncs necessitem més treballadors.
Què li diries a un empresari o empresària que s'estigui plantejant contractar una persona amb discapacitat?
Molt bona aquesta pregunta. A veure, doncs primer li preguntaria que com és que s'ha plantejat aquest tema, perquè és diferent si l'empresari realment creu o coneix alguna persona amb síndrome de Down o altres discapacitats que vegi que té possibilitats de poder treballar a la seva empresa, o bé potser ho fa perquè la llei, per llei han de tenir una persona amb discapacitat contractada. Ja sabeu que les empreses a partir de 50 treballadors han de tenir alguna persona amb discapacitat a la plantilla. Bé, una vegada sabem una mica el motiu del seu plantejament, doncs li hauríem d'explicar el nostre projecte d'Integra 21, no? Per tal d'afavorir la incorporació de les persones amb síndrome de Down a l'empresa ordinària i explicar-li tot el projecte del treball amb suport. El preparador laboral aniria... Seguidament li hauríem d'explicar que el preparador laboral aniria a l'empresa a valorar quines serien les tasques que hauria de fer la persona contractada i que després nosaltres pues, hauríem de fer un valorar quina persona s'adequa millor al lloc de treball que ens demanen. I una vegada fet això, doncs, que el procés seria normal com qualsevol altra persona. Potser també li hauríem de dir, no?, que a part dels avantatges fiscals, pues, que l'empresa notarà també els valors afegits que porteu dins de les empreses, amb el canvi d'ambient, amb el bon rotllo que porteu a les empreses, perquè així ens ho diuen els empresaris de les empreses a les quals esteu treballant, no? I facilitar-li tot el que poguéssim des de l'associació i res, i animar-lo a tirar-ho endavant.
Què t'ha suposat exercir aquest nou càrrec?
Doncs mira, m'ha suposat d'organitzar-me una mica la meva vida, el meu temps que tenia abans lliure, doncs reorganitzar-lo. La veritat és que ha sigut una decisió familiar, no només meva. Sense el suport de la meva família seria molt complicat poder gestionar la meva tasca de mestra, de directora d'escola, de mare i de presidenta. Penseu que tinc una filla adolescent que va a l'institut, que requereix molt del suport dels pares i un pequeño de 10 anys. Però per sort el meu marit i els meus fills m'han donat el seu suport i això fa que m'hagi pogut reorganitzar i destinar una mica de temps per tot. Ho porto bastant bé.
Què és el que més t'agradaria de ser la presidenta de la nostra associació?
Doncs, veure, el que més m'agrada potser és el fet de poder tenir una visió global. Quan tu formes part d'una associació com a mare, com és la nostra associació, jo, per exemple, l'Àngela, doncs, quan va néixer i van venir directament a l'associació, doncs vas coneixent les coses que es van fent de l'edat que té la teva filla. Quan l'Àngela anava a la llar d'infants, doncs jo coneixia molt bé el que és l'etapa infantil. Quan anava a l'escola primària, doncs coneixia, però potser no sabia què feien els grans a l'àrea laboral, no? I el fet de ser presidenta, doncs m'ha donat una visió global des d'un nen que neix fins vosaltres que esteu treballant o viviu en pisos, no? Que potser d'altra manera no tenia tant aquesta visió.
Creus que les administracions destinen suficients recursos econòmics a les entitats socials?
La resposta és no. No. De fet, el pressupost anual de l'entitat, de les aportacions públiques, és més o menys un 17%. Per tant, fins a arribar al 100%, mira si en queda. A part que aquestes aportacions o subvencions públiques doncs no són fàcils d'aconseguir tampoc. Cal justificar-les molt bé presentant projectes que es vagin realitzant i en pic que has presentat el projecte per demanar aquells diners públics, pues esperar doncs, que t'ho aprovin i ho tirin endavant. I a part d'això, quan una subvenció és aprovada, no te la donen al mateix moment. En canvi, el projecte sí que comença. Per això és tan important les activitats que fem a nivell d'associació, no? El dia de captació, caminada solidària, la participació a diferents actes que anem a posar un taulell, a fer difusió, la loteria, el calendari, i mirar que, si escau, potser des d'aquí també fer una crida a les famílies a col·laborar, a ser conscients que gràcies a la nostra col·laboració i a la participació de tots, projectes que ara tenim engegats i projectes que tenim pensats per un futur, doncs puguin tirar endavant, perquè realment si has d'esperar els diners públics, doncs moltes vegades hauríem de fer fora gent per poder pagar i tornar, i projectes quedarien trencats i tallats. Per tant, la idea és seguir tirant endavant i sort en tenim de que estem a tot arreu, de que col·laborem amb moltes coses i puguem anar recaudant una mica de diners, i quan arriba la subvenció, doncs ja està, però sempre estem en aquelles tirarronses esperant els diners.
Fins aquí les nostres preguntes. Moltes gràcies per venir a la COPE i respondre els nostres dubtes, Olga.
Gràcies a vosaltres, i qualsevol cosa ja sabeu que podeu contactar amb mi.
Esperem que hagis passat bona estona per nosaltres. Ha estat tot un plaer.
És que m'ha fet molta il·lusió.
Abans d'acabar, volem donar les gràcies a tots els oients que una temporada més ens acompanyen durant aquesta estona. Ens veiem el mes que ve amb un altre convidat o convidada. Moltes gràcies a tots. Fins aviat.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans de donar pas a la finestra dels records, fem un repàs a la darrera hora. Ara, a partir de la una, farem entrevistes més a fons d'aquest dia de vaga, els principals partits polítics de l'Ajuntament de Lleida, però hores d'ara més de 1.000 persones s'estan manifestant a Tàrrega. Han fet tancar comerços oberts com grans superfícies i de petits també. Ha començat també la manifestació d'estudiants a Lleida en el marc d'aquesta vaga del 18 d'octubre des del rectorat. I hores d'ara el Servei Català de Trànsit ens informa que a causa de les diferents manifestacions tenim tallades la A2 a l'alçada de la Font d'Arella, la C26 a Foradada, la C45 a Serós, la N145 a la Seu d'Urgell i la Nacional 230 a Alfarràs. Recorda que si t'has de... si pots evitar-ho, millor, però si has d'anar a parar a la carretera, hores d'ara la A2 a la Font d'Arella està tallada o té... està tallada, bàsicament. La C26 a Foradada, la C45 a Serós, la Nacional 145 a la Seu d'Urgell i la Nacional 230 a Alfarràs. És la darrera hora. Ara de seguida obrim la finestra dels records i després, a partir de la una, farem doncs una ronda de trucades als principals partits polítics de l'Ajuntament de Lleida per valorar aquesta vaga del 18 d'octubre. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, que anem directes cap a la una, Joan.
Doncs vinga, avui parlem del patró dels pintors. Jo no sé si tu pintes o no pintes.
Jo pinto poc.
Parlo del patró dels...
Jo pinto poc.
No sé. Deixa-m'ho així.
A casa pinto poc. Pintors.
Bueno, no sé. De broatge potser sí. D'un altre cas no sé com pintes.
En fi, ja ens entenem.
Parlem de Sant Lluc.
Sant Lluc és el patró dels pintors.
Sí, ah. I Sant Lluc, saps quin dia és? És el dia 18 d'octubre. Per tant, Sant Lluc, patró dels pintors.
Avui mateix.
A Sant Lluc, a més d'evangelista, se l'ha considerat un gran pintor i se li han atribuït pintures de gran valor, algunes d'elles revestides de gran simbolisme per al poble català. Al llarg del temps, els pintors han contribuït a perpetuar la tradició i a divulgar la realitat cultural a través de les seves pintures, moltes de les quals han esdevingut, amb el pas dels anys, veritables tresors. I per això només cal recordar, entre altres, els pintors del romànic. Fixa't quines pintures a les esglésies dels pintors del romànic. He cregut oportú esperar fins a la data d'avui, festivitat de Sant Lluc, i considerat un gran pintor per retre un petit homenatge a tots els pintors que ens hem conegut aquí a Lleida i que avui estan traspassats. Parlaríem doncs, de molta gent i, per no deixar-nos cap al tinter, homenatge a tots els pintors traspassats. Cal dir que molts d'ells van formar part de la vida quotidiana de la ciutat, molt singular a la nostra Lleida. Van conrear aquests pintors, entre altres, la poesia, el teatre, la música, però en particular em captiva que hi hagi pintors que pintin tan bé aquestes realitats. Els seus paisatges, les seves barques, que a casa en tinc alguna, amb aquarel·la, com el Juan Antonio Esparavé, com el Màrius Carretero, com el Pepe Sola, etc., van connectar amb la sensibilitat d'un públic que va apreciar i valorar la seva obra. Avui, quan contemplo certs quadres, recordo tots aquests pintors i recordo que Sant Lluc va ser el patró dels pintors. A tots ells, el nostre reconeixement i agraïment. Ricard, la dita d'avui.
A veure.
No em vegis res de ningú, procura guanyar-t'ho tu.
Sí, senyor. Molt ben dita. Joan, bon cap de setmana.
Igualment. Adéu.
Sap que anem directes cap a la una, per cert que m'envien l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, m'envia la previsió que ja ha fet pública l'Agència Estatal de Meteorologia, que diu que des del dilluns 21 fins al dijous 24 hi haurà un empitjorament del temps, primer a l'àrea mediterrània i posteriorment avançant d'est a oest en bona part de la península. Les precipitacions, que seran localment fortes i persistents, podrien arribar a ser torrencials durant el dilluns i el dimarts a l'àrea mediterrània i el dimecres al nord-est peninsular. Les temperatures mínimes i màximes, tant a la península com a Balears, seran clarament més baixes que les habituals en aquestes dates. Recordem que quan parlem de fluges torrencials estem parlant de 60 litres hora. Veurem com va evolucionant tot plegat, però això seria a partir de dilluns. Ara busquem les senyals horàries, arribarem a la una, de una fins a dos quarts de dues farem informació de serveis des de Lleida, connectant amb els principals partits polítics, i a dos quarts de dues l'Espai Groc.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las marchas independentistas que siguen cortando carreteras a esta hora se aproximan ya al centro de Barcelona. En estos momentos, los CDR se concentran ante el puerto de la ciudad condal, donde hay un fuerte dispositivo policial para evitar su entrada. En ese punto está Sergi Tor.
Y en esta explanada del puerto de Barcelona hay ahora una fotografía curiosa. La explanada es muy grande. En un lado está unos 100 CDRs, los más animosos. El resto está detrás en actitud más pasiva. Al lado de los manifestantes una línea policial que realiza en el otro punto un pasillo estrecho para que vayan a todos los pasajeros de los barcos que están atracados aquí en Barcelona. Ha habido un pequeño momento de tensión hace unos 30 minutos, pero se está recuperando la tranquilidad porque cada uno está dentro de su espacio en esta explanada del Port de Barcelona en estos momentos, aquí en directo el micrófono de la cadena COPE.
Vamos a seguir en contacto con ese punto del puerto de Barcelona. El ministro del Interior en funciones acaba de asegurar que los incidentes en lugares concretos se deben a grupos reducidos. En cambio, dice Fernando Grande Marlaska, no va a existir impunidad con los violentos. Se teme además que en las próximas horas grupos de radicales extranjeros puedan incrementar la violencia en las calles de Barcelona.
Tenemos la previsión, evidentemente, de que este tipo de personas radicales, violentas, de distintas ideologías, puedan hacer y hagan, y ya han hecho algunas de ellas, actos de presencia en Cataluña y principalmente en Barcelona.
Huelga general, huelga ilegal en Cataluña, convocada por los sindicatos independentistas, que ya está teniendo su impacto económico en la industria, en el turismo y también en el transporte, Joaquín Bismanos.
Los transportistas están siendo sin duda uno de los sectores más afectados. Los cortes en la AP7 les tocan de lleno. Solo por el paso fronterizo de la Junquera pasan unos 20.000 camiones cada jornada. Las pérdidas diarias son enormes. Según cuenta COPE, Ovidio de la Roza es el presidente de la Confederación Nacional de Transporte por Carretera.
En total hablamos de entre 20 y 25 millones que dividimos en unos 15, 16 en lo que es el transporte internacional y el resto en lo que es el transporte en ámbitos locales y nacionales.
Hasta 25 millones de euros en diarios de pérdidas. Dos de los sectores más perjudicados están siendo los cítricos, los azulejos. El sector pide al gobierno que actúe. Han enviado cartas a Moncloa, a Fomento, con poco éxito.
A esta hora y según los datos que acaba de facilitar el consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, la huelga registra un seguimiento inferior al 50%, salvo en la universidad y en los comercios. Ya sabes que puedes seguir al minuto todo lo que está ocurriendo en Cataluña en nuestra web, en cope.es. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que se ha producido otra de las imágenes del día, la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declarando como imputada en el caso Púnica de mordidas a cambio de concesiones públicas. Aguirre ha dicho al juez que no tenía ninguna responsabilidad sobre la financiación del Partido Popular y ha señalado a Rajoy como la persona que le decía a quién tenía que colocar en cada cargo. 41 personas han llegado en las últimas horas a las costas de Baleares en tres embarcaciones que eran interceptadas por el sistema de vigilancia que informa la Guardia Civil. Además, ya están en tierra los cuatro tripulantes del pesquero gallego Itoiz, rescatados después de que la embarcación se quedara semihundida al norte del cabo Machitaco. Todos han sido trasladados a Bermeo, en Vizcaya. El gobierno francés reconoce que las fuerzas de seguridad galas han evitado un atentado similar al 11S con la detención de un chico de 20 años detenido el pasado 26 de septiembre. Este individuo tenía planes de hacerse con un avión y desviarlo. Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro llevan hoy la tarde de COPE al escaparate del Corte Inglés de Callao, en Madrid. El Corte Inglés es el gran patrocinador del concierto Cadena 100 por Ellas, que se celebra mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. En los últimos 6 años, el Corte Inglés ha destinado 700.000 euros a proyectos de investigación para luchar contra esta enfermedad.
Y en deportes, competición les dice a Barça y Real Madrid que se pongan de acuerdo en la fecha del Clásico. Luis Munilla.
Comunicado de competición esta mañana, el Clásico se aplaza, ya no se juega el día 26 y ahora Barça y Madrid tienen de plazo hasta el lunes a las 10 de la mañana para ponerse de acuerdo en la fecha. Si no, decidirá competición. Se barajan 4, 7 y 18 de diciembre. El Real Madrid no quiere que se juegue el 7. Del Barça de momento no trascienden preferencias y la fecha del día 18 de diciembre es la que parece más probable. A todo esto, y vuelve la Liga después del parón de selecciones. Esta noche a las 9, Granada-Osasuna, y mañana juegan todos los equipos Champions. El Real Madrid viaja a Mallorca. ¿Con qué novedades? Valdebeba, Melchor Ruiz.
Zinedine Zidane, vamos a ver con qué novedades, porque todavía la lista de convocados no tendrá lugar hasta la jornada de mañana. Lo que sí te puedo decir es que Courtois y Varane han trabajado con el grupo, que Bale lo ha hecho en el gimnasio y Lucas Vázquez en el césped, pero de trabajo individual. 6 bajas en principio se barajan: la de Asensio, Nacho, Kroos, Modri, Lucas Vázquez y Gareth Bale.
Y hoy ha quedado visto para sentencia el juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza. La fiscalía pide 2 años de prisión, 6 de inhabilitación deportiva y 3,4 millones de multa para cada acusado.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 5, pràcticament 6 minuts per sobre de la 1, divendres 18 d'octubre del 2019, hores d'ara. Doncs seguim amb temperatures similars a les de que hem tingut aquesta setmana, no a les de la setmana passada. Això ha baixat, estem a 18 graus, hem tingut una pluja no controlada aquest matí, no controlada, vull dir que no estava prevista, de 8 a 2 quarts de 9, i tot sembla indicar, segons previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, que la setmana vinent serà passada per aigua, concretament des del dilluns fins al dijous, i s'esperen fins i tot localment en alguns punts pluges torrencials, que com ens ha recordat el nostre meteoròleg Armando Álvarez, parlem de més de 60 litres hora. En fi, són la 1:06, estem vivint aquest dia de vaga a Catalunya, a la ciutat de Lleida. Nosaltres ara, en els propers minuts, fins a arribar a 2 quarts, donarem informació de servei i ens hem proposat contactar amb els partits que hi ha representats a la Paeria, a l'Ajuntament de Lleida. Comencem parlant amb la regidora de Polítiques pels Drets Socials, la Regina Cairol. Regina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, gràcies per estar amb nosaltres. Et trobes a la ciutat de Lleida a hores d'ara?
Sí, jo estic aquí a la ciutat de Lleida. Ens vam repartir més o menys uns cap a Barcelona, els altres a Lleida. Penso que és molt important que hi hagi representacions a tots els llocs on estem manifestant i que, bueno, reclamem aquesta justícia que hem d'aplicar davant aquesta injusta sentència i el dret a la llibertat i a l'expressió i tot. Ens ho hem repartit i estem a tot arreu.
Regina, satisfeta de moment de com està transcorregent el dia d'avui a la ciutat de Lleida?
Molt. Jo penso que si fa referència també a totes els aldarulls que últimament han vist, penso que nosaltres...
No, per això et deia, de moment parlem d'avui, perquè...
Per moment,
clar,
ha estat tot d'una manera molt pacífica, molt tal com ha de ser, tal com han demanat sempre que sigui, moviments democràtics i pacifistes i amb totalment el dret de llibertat i d'expressió, que és el que tenim.
I com ja obries tu el tema, aquestes darreres nits... Jo no n'havia viscut mai cap així a Lleida. No sé si tu n'havies viscut alguna i com t'has quedat.
I espero que no es tornin a repetir. De tota manera, penso que ho hem condemnat per activ i per passiva. Aquesta no és la nostra manera, ni representa les persones que estan a la presó, ni les persones que ens estem manifestant i estem lluitant pels drets del nostre país i de la nostra societat. Però també pensem que la resposta a aquesta sentència no és un problema d'ordre públic, sinó que el problema és polític, i continuem reivindicant que s'ha de solventar de manera política i l'estat espanyol ha de donar resposta i ha de donar obrir un diàleg per poder solventar tots aquests problemes que hi ha, que no s'han d'abordar tant com d'ordre públic, tot i que s'han d'abordar, sinó que és molt més ampli, vull dir, això és un problema polític.
Regina, ja per acabar, el tema de la Universitat de Lleida, l'edifici del rectorat, segueix ocupat? Ja han dit que de moment sí. No pensen marxar, el rector no sé si ha fet tot el que podia fer perquè la universitat, almenys l'edifici del rectorat, estigués oberta, no sé si és la manera aquesta també.
A veure, potser no és la manera, però jo sí que també entenc que el jovent senten els seus drets vulnerats. Pensa que estem debatent també un procés democràtic, vull dir, on està la democràcia, que no podem. És que és molt trist un país que es considera democràtic i que no solventa els seus problemes polítics amb política. Aleshores penses, on arriba la democràcia aquí?
Molt bé. Doncs hem parlat amb la regidora de Polítiques pels Drets Socials, la Regina Cairol, per Esquerra Republicana de Catalunya. Regina, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
A vosaltres. Moltes gràcies. He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez. Ven, te ayudaré.
El Corte Inglés seguro sabe qué hacer. Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Connectem ara amb el primer tinent d'alcalde, regidor d'Urbanisme també a l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius, per Junts per Catalunya. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, primer de tot, on et trobes? On estàs?
Doncs ara mateix a la ciutat de Lleida, a l'alça del Passeig de Ronda.
Molt bé. Escolta, com valores el dia de vaga a la ciutat de Lleida?
Bé, crec que és un dia reivindicatiu, festiu, amb moltíssima participació per les diferents manifestacions que he pogut veure com anaven passant, i la veritat és que crec que tornarà a ser una jornada històrica que tornarà a demostrar al món el millor dels catalans i les catalanes quan ens manifestem, en to pacífic, alegre i reivindicatiu.
Ara parlàvem amb la regidora Regina Cairol. La darrera qüestió li he fet respecte a la Universitat de Lleida, concretament l'edifici del rectorat, on avui els 60 joves que segueixen atrinxerats a dins han fet un comunicat dient que no pensen marxar. És una situació anòmala. No sé si el rector hi podria fer més o menys. És a dir, la universitat hauria d'estar oberta.
Bé, jo crec que vivim circumstàncies excepcionals i, per tant, els estudiants, legítimament, doncs, canalitzen els seus actes de protesta, i en aquest sentit, és a dir, més enllà, evidentment, de les conseqüències que això comporta. Però també m'agradaria recalcar una qüestió que va ser important justament, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que es va reunir el Consell de la Universitat de Lleida, diguem, del personal administratiu, professorat i alumnat, on bé, es va declarar persona non grata Felip VI.
Ahir va ser això.
La delegada del govern de l'Estat, la senyora Cunillera, lleidatana, i a més també es va aprovar que es declarés el campus de Capon com a campus 1 d'octubre. Per tant, crec que hi ha una gran majoria de la comunitat universitària de la ciutat de Lleida que està clarament compromesa amb el que està passant a Catalunya, i que, per tant, això va, el que passa al rectorat, en sintonia d'aquesta situació.
Bueno, sigui com sigui, la veritat és que la votació d'aquesta acta es va fer i va ser aprovada per una àmplia majoria, les coses com siguin.
Sí, per tant, en aquest sentit no es pot afirmar que, a partir d'aquestes votacions, no, de la comunitat, de que el que està passant al rectorat sigui representatiu d'una minoria. Penso que, vist el que es va decidir ahir, que això representa la majoria i que, per tant, doncs bé, moments excepcionals, doncs correspon també a actuacions excepcionals, i per tant tot el meu respecte als estudiants que estan fent aquesta vaga al rectorat.
Toni, com a lleidatà, la Lleida que has vist aquestes darreres nits?
Bé, evidentment no m'ha agradat gens, i tots els actes de violència allò, al carrer, han estat imatges que a tots ens han trencat molts esquemes, i per tant trist i preocupat des d'aquest punt de vista, perquè totes les manifestacions que sempre hem fet els catalans sempre han estat pacífiques, han estat reivindicatives, i evidentment caure en la provocació del que vol precisament l'Estat espanyol no és justament el que hem de fer.
I ja per acabar, Toni, escolta, ja en àmbit més regional per entendre'ns, hi ha moltes veus, i sobretot després de la compareixença d'ahir, que demanen la dimissió del president Torra. No sé si has pogut parlar amb ell o no sé si creus que ho està valorant o no.
Bé, jo crec que el president Torra és un president que té molt clar cap a on vol anar, ho va dir ahir molt clar, que ell és fidel al mandat del poble de Catalunya, que el seu destí final en aquest sentit és la independència del país i que, per tant, mentre estigui al capdavant del càrrec, serà fidel precisament amb aquest compromís i amb aquest mandat. I, per tant, jo només puc fer que recolzar 100% el president Torra, com és el president del país, és el meu president, i, per tant, en aquestes circumstàncies excepcionals el que no hem de fer és perdre de vista una cosa, que és que dilluns passat, aquest mateix dilluns, van ser condemnades 13 persones a 100 anys de presó en total per haver posat les urnes fa 2 anys. I això sí que és una bestiada des del punt de vista democràtic, des del punt de vista jurídic i des del punt de vista de la defensa dels drets humans i de les llibertats bàsiques que té qualsevol ciutadà.
Toni Postius, primer tinent d'alcalde, regidor d'Urbanisme. Evidentment, avui volem fer moltes connexions i, per tant, tot seran breus, però en els propers dies et convidarem a seure't als nostres estudis, com sempre has fet, i parlar de tot plegat. Gràcies, Toni.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu, adéu, bon dia. Nosaltres ara marxem cap a la regidoria de participació i voluntariat. Allí tenim a l'Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard. Bueno, bon dia a totes.
Dic que marxem cap a la regidoria, però la Helena Ferrer, no sé on estàs ara mateix.
Doncs ara mateix estic a casa, just arribat del carrer, i aquesta tarda ens farem presents a les 6 de la tarda a la mobilització pacífica que s'ha organitzat.
Helena, com a portaveu del grup del Comú de Lleida, l'Ajuntament de Lleida, la vaga d'avui a priori estava convocada per un tema laboral, tot i que a ningú se li escapa que finalment s'aprofita pel tema independentista o pel tema de la sentència. Com a Comú de Lleida, vosaltres el tema de la independència us pronuncieu o no?
Dins del Comú de Lleida, com saps, nosaltres som una agrupació d'electors, de persones que està conformada doncs, per diferents persones, i per tant doncs, dins del Comú hi ha persones que són independentistes i hi ha persones que no són independentistes. Nosaltres som municipalistes i per tant doncs, la nostra competència més directa i la que més ens afecta és el municipi. Això no vol dir que girem la cara ni molt menys a tots els conflictes que es puguin esdevenir en la nostra societat, però sí remarca que som municipalistes i que, per tant, qui és sobirà sobre les nostres pròpies decisions és l'Assemblea del Comú de Lleida. Dit això, el tema de la independència, doncs, com et deia, hi ha persones que són independentistes, hi ha persones que no són independentistes, i aquí, doncs, el que prime són les llibertats, el respecte a la democràcia i sobretot l'exercici dels drets polítics de les persones. En aquí, doncs, és on hi ha front comú.
Helena, tu ets una persona jove. Què t'ha semblat les nits de Lleida d'aquests darrers 4 dies?
Doncs, mira, la veritat és que ho hem viscut amb angoixa, perquè et seré molt sincera, hi ha hagut coses doncs, que evidentment no ens han agradat, perquè condemnem la violència, qualsevol tipus de violència, la que està exercida en virtut d'una força reconeguda però que és desproporcionada, i també la violència exercida per un grup molt reduït de persones que no representen ni molt menys la lluita pacífica de l'independentisme.
Doncs Helena Ferre, regidora de Participació Voluntariat de l'Ajuntament de Lleida i portaveu del grup municipal del Comú de Lleida a l'Ajuntament. Helena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
Marxem cap a un altre punt, concretament parlem tot seguit amb el regidor i portaveu del PSC a l'Ajuntament de Lleida, Jaume Cellers. Jaume, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, on estàs ara mateix?
Pues, ara ja torno a ser a Bellpuig.
Ja tornes a estar a Bellpuig, però has estat a Lleida.
Ahir he estat a Lleida aquest matí, hem estat visitant el barri de Magraners, i després hem estat també a la Mariola, amb la Federació de Veïns de la Mariola, visitant el Pipicant.
de la Mariola.
Molt bé. Com valores el dia de vaga d'avui?
Des d'un punt de vista del que seria una valoració estricta d'una vaga, que en principi hauria estat convocada per motius laborals, doncs constatar que de vaga laboral res, té un condicionant de caràcter polític, eminentment, i que, per tant, en aquest moment la primera cosa que hem de valorar en termes positius és que no s'hagin produït fets destacats de violència, no? Crec que des del punt de vista laboral ha tingut molt poca incidència. Les empreses que hem tancat ho han fet per voluntat dels empresaris i diguéssim que per prudència. I al final de tot, molt probablement el que ens hem de preguntar si aquesta vaga servei els objectius polítics que han estat plantejats, doncs, i és una baula més d'una cadena que si ningú hi posa seny pot acabar amb la confrontació entre catalans i catalans.
Ja per acabar, Jaume, el tema del rectorat l'entens?
Jo crec que aquest, el tema del rectorat no l'entén ningú, ni els propis convocants ni els propis rectors, o sigui, no rectors, els propis professors que formen part del Consell Rector de la Universitat. No ho sé, ho han d'explicar ells en algun moment o altre, si és que tenen portaveus, si és que tenen aquesta capacitat de poder-ho explicar.
Doncs hem parlat amb el Jaume Sellers, regidor i portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Lleida. Jaume, moltíssimes gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
I ara marxem a un altre punt de la ciutat de Lleida. Parlem amb la regidora i portaveu de Ciutadans, Ángeles Ribes. Ángeles, què tal? Bon dia.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Ángeles Ribes, escolta, primer de tot, on estàs ara mateix?
Pues mira, he salido hace un momento del despacho de Paería porque tenía una reunión, pero yo llevo allí trabajando con toda normalidad desde primera hora de la mañana y voy a estar hasta última hora de la tarde. Así que, normalidad absoluta hoy.
¿Estás sola a l'Ajuntament?
Bueno, a primera hora la verdad es que había muy poca gente, pero yo después he estado oyendo movimiento por pasillos. También es verdad que nosotros, el despacho está en la cuarta planta y está en la punta de todo, y no, tampoco estamos muy al cabo de la calle de quién está o quién no está. La cuestión es que el Grupo Municipal de Ciudadanos está funcionando con plena normalidad.
Hem parlat ja amb els representants d'Esquerra, de Junts per Catalunya, del Comú, ara amb el del PSC, que has pogut escoltar. El Jaume parlava de que evidentment aquesta era una vaga que estava convocada per una causa, però que ningú se li escape que s'està aprofitant per una altra, és a dir, la vaga estava convocada per temes laborals, per entendre'ns, però no sé si avui hi ha algú que estigui pensant en temes laborals.
Bueno, es que para llamarlo huelga debería ser precisamente una reivindicación legítima de los trabajadores para una mejora de sus derechos laborales, y esto no lo es, esto es otra cosa. Esto en algunos casos es un cierre patronal y en otros casos es un numerito de los de siempre. A partir de ahí, hombre, pues yo te puedo decir que camino de esa reunión que estaba manteniendo ahora mismo he pasado por todo el eje comercial, hay muy pocas tiendas cerradas. Y lo que sí hay es persianas que se suben y se bajan según van apareciendo los piquetes. Con lo cual, aquí en los polígonos industriales me confirman que han estado funcionando también a pleno rendimiento. Si aquí no hay nadie hoy reivindicando temas laborales, es otra cosa. O sea, esto no se le puede llamar huelga. Y desde luego aquí los que se lo tienen que hacer mirar son aquellos sindicatos que están esgrimiendo esto, traicionando completamente lo que han sido las luchas obreras, que han sido precisamente para mejorar la vida laboral de los trabajadores.
Clar, a més, quan les persianes dels comerços pugen i baixen segons passen el piquet o no, per mi és un fracàs de la vaga.
Bueno, no solamente es un fracaso, sino que lo que indica es que lo que hay es miedo. Es decir, una sociedad no es libre si alguien en un comercio tiene miedo de abrir un día en que alguien ha dicho que se tiene que ir a, insisto, llamémosle huelga entre comillas. Eso es un fracaso absoluto, absoluto y total. E insisto, o sea, es que venerables sindicalistas y miembros de la lucha obrera en estos momentos deben de estar revolviéndose en las tumbas, porque es una vergüenza que se utilice su movimiento y su lucha para este tipo de acciones.
Ya para acabar, Ángeles, el tema del edificio del rectorat de la Universidad de Lleida.
Bueno, para mí ha sido una de las escenas más lamentables y ha sido muy, muy triste el comprobar cómo usando sistemas como ocupaciones se acaba con la pluralidad ideológica de algo que debería ser precisamente donde se enseñara la argumentación, la pluralidad, etcétera, y se ha puesto al servicio de una única ideología y los demás pues no están ahí. Yo creo que poco favor ha hecho el rector y el resto del claustro plegándose a las exigencias de, y lo voy a llamar así, de una banda, y ya veremos qué consecuencias traerá esto de aquí en adelante. Para mí es uno de los días más tristes que se podían vivir aquí en la ciudad, aparte de, evidentemente, todos los disturbios que hemos tenido, en fin, que eso no, ha sido realmente dantesco, pero ver cómo el sitio donde se tiene que enseñar a los jóvenes precisamente a ser críticos, a discrepar, a cómo argumentar las cosas, se cierra de esta manera y se pliega a las exigencias de una banda que no nos representa a todos.
Claro.
Y eso debería hacer reflexionar a todo el claustro, a todo entero.
Doncs estem parlant amb la regidora i portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, l'Àngeles Ribes. Àngeles, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I ens queda 4 minuts i mig per arribar a 2:15. Fem una darrera aturada. Parlem tot seguit amb el regidor i portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, com estic preguntant a tota la gent que hem connectat avui, on et trobes ara mateix?
Doncs ara em trobo a la plaça de Sant Francesc, estic fent gestions i treballant, i m'has trucat i estic en directe amb tu.
Bueno, has pogut arribar sense cap mena de complicació?
Sí, no he tingut cap problema. He pogut anar a treballar al despatx, he pogut anar a l'Ajuntament i puc fer totes les gestions. He anat com cada dia a esmorzar a la mateixa cafeteria de sempre. M'he reunit amb qui em tenia que reunir. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, mantingo la meva ordinarietat normal i corrent d'un dia.
Avui tindrem la guerra de xifres habitual, perquè avui en dia ja és normal. Per qualsevol cosa hi ha guerra de xifres. Hores d'ara, unes xifres que s'han donat, hores d'ara, és que el seguiment no arriba al 50%, sempre i quan no comptem amb el tema d'universitats, que el porten de vaga tota la setmana, i el tema de comerços, que ara parlàvem amb Àngeles Ribes i que hem parlat amb la resta de representants de l'Ajuntament de Lleida, i és que quan els comerços de l'eix comercial, per exemple, pugen i baixen persianes quan saben que ve el piquet i la tornen a pujar quan ha marxat, és que la vaga no està funcionant.
A veure, Ricard, aquí no es pot parlar de xifres i s'ha de parlar de por. Diguem, clar, a Lleida en aquests moments, aquests darrers dies, no hi ha ni llei ni ordre, tothom fa el que vol, tot el que li dóna la gana. Es té que fer un recolzament especial als cossos i forces de seguretat de l'Estat per com estan actuant, però a veure qui li paga, les persones del carrer Major, les botigues que s'han trencat, els aparadors, les persones que tenen por, les persones que no van a treballar, no perquè no vulguin, sinó perquè tenen por, és la paraula que es té que utilitzar. I una vaga, que no és una vaga laboral, sinó que és una vaga política, no pot haver-hi xifres. Qui parli de xifres i qui doni xifres és perquè jugui precisament, doncs, com el mateix s'està produint els darrers 40 anys a Catalunya, jugui amb el nacionalisme identitari, ideològic, partidista i polític, i aquí l'únic que estan aconseguint és que hi hagi moltes persones i moltes botigues que no treballin o que no obrin per por. Estic al carrer Major, hi ha moltes persones treballant i quan passen els piquets també tenen una persiana, com ho bé dius, i la tornen a obrir després. Hi ha moltes persones que estan treballant a dins, amb la llum encesa, i estan fent la seva feina de forma ordinària, correcta i coherent. Per tant, les xifres que puguin donar són xifres manipulades, són xifres que són com a conseqüència d'un fracàs polític del secessionisme i que, per tant, que no juguin amb nosaltres, ja que és qui no estan treballant o que no estan treballant per por que els senyalin. Aquesta és la realitat, resultat d'aquesta vaga i del que s'està produint aquests dies a Lleida, que han aconseguit que hi hagi moltes persones que tinguin por.
Xavi Palau, escolta,
les xifres d'aquí no valen.
Sí, sí, Xavi, per acabar, tu ets de Lleida, ets un lleidatà, què t'ha semblat Lleida aquestes darreres nits? Jo és que jo ho he destacat molt perquè això no estàvem acostumats aquí.
Pues bueno, pues jo pateixo el mateix. Jo penso que si es pot haver-hi qualsevol persona que va a casa seva a dormir per la nit o va estar sopant i veu que estan cremant contenedors sota casa seva. Algú de l'Ajuntament parla de fets aïllats. Algú que m'expliqui com pot ser aïllat el que a la mateixa hora s'estigui cremant les portes d'Hisenda, o s'estigui cremant contenedors a Cap Pont, o s'estigui cremant contenedors a l'Avinguda de Balmes, o resulta que s'estiguin desmantelant les cadires de les terrasses de la plaça de Sant Joan. Això no són fets aïllats. Això són fets controlats, segurament coordinats i organitzats. I moltes d'aquestes persones surten de la universitat. ¿Vale? I moltes d'aquestes són menors d'edat. I alguns tindrien que explicar on estan els pares dels menors d'edat.
i algú ens ha de explicar perquè no s'estan identificant aquestes persones. I que un, quan un polític, alguns regidors de l'Ajuntament de Lleida s'han dedicat a tallar carrers aquests dies. I els ha costat molt condemnar la violència. I encara no en tenim prou que es dediquen a fer plens extraordinaris per no sé què de valorar decisions polítiques. Quan vaig demanar des de dilluns el que es tenia que fer l'Ajuntament de Lleida és, per unanimitat de tots els grups municipals, condemnar la violència. I estem a divendres i no s'ha fet. I ni es farà.
Xavi Palau,
la realitat de Lleida és trista.
Arribem a dos quarts. Xavi Palau és regidor i portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida. Moltíssimes gràcies per la
moltes gràcies
per atendre'ns.
I sobretot un recolzament a tots els lleidatans i ànims.
Gràcies, Xavi. Ho deixem aquí. Hem passat per molts llocs. Ara arribem a dos quarts i engeguem l'Espai Groc, amb tota normalitat aquí a la cadena COPE a Lleida. Aquesta és la sintonia de cada divendres d'aquesta hora aproximadament i és la que ens indica que comencem l'Espai Groc, ja saps, la nostra tertúlia on parlem doncs, d'espectacles, de cultura, de propostes de cara al cap de setmana i a la setmana vinent. Mira, avui, bueno, per com està anant el dia, la veritat, i que al final doncs, nosaltres, des de COPE Lleida, ho entenem tot i, evidentment, els nostres col·laboradors ni tan sols els hi hem preguntat si s'adherien a la vaga o no, però les coses han anat així, que entre que s'han cancel·lat històries i que no tenim a ningú, doncs avui doncs farem un Espai Groc així una mica diferent. Però parlarem de propostes. De fet, ja ho hem fet abans, eh? Ja hem parlat de moltes coses amb l'Andrés Rodríguez. I el primer, informació de servei, que aquesta ja l'hem donat, però la recordem. Si tenies entrades per anar a veure Coetus avui a l'Auditori Municipal Enric Granados, doncs ha quedat ajornat aquest concert i la nova data és el dijous 28 de novembre a les 9 del vespre. Dijous 28 de novembre a les 9 del vespre. Si avui havies d'anar a veure Coetus, finalment, doncs s'aplaça, pel dijous 28 de novembre. Serveix la mateixa entrada de l'espectacle, això ens ho diuen des de l'Auditori. En cas de no poder-hi assistir, hi ha devolució d'entrades. Les entrades comprades a la taquilla de l'Auditori presencialment, en l'horari de taquilla, us tornaran els diners, si és que no hi podeu anar, i entrades comprades per internet us heu de posar en contacte mitjançant el correu electrònic difusioauditori@paeria.es, difusioauditori@paeria.es. Això si és que ho heu comprat a través d'internet i finalment no hi podeu o no hi voleu anar. Recordem, avui havia de sonar Coetus a l'Auditori Municipal Enric Granados. S'ha aplaçat pel proper dijous 28 de novembre a les 9 del vespre. Estàs escoltant, ja l'havies escoltat aquí amb nosaltres, de fet va ser la temporada passada, final de la temporada passada, i és una de les integrants de l'activitat que van organitzar els Bucs, que van anomenar com Bucs en femení, en la que van doncs, agafar a 5 cantautores de Lleida, joves, molt joves, i doncs les van potenciar per entendre'ns. Una d'elles és la que escoltes i que ja la vam conèixer, és la Guada Garino. Guada, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Bueno, sin querer, pues hace ya 4 o 5 meses que estuvisteis en la radio hablando pues de los inicios del concurso del Bucs en femení. Desde entonces ha pasado un verano en medio. ¿Ha cambiado mucho la vida de Guada Garino?
Bueno, este verano me he dedicado más a formarme, a gestionar un poco todo lo que es la vida del cantautor, que no solamente es tocar o crear canciones, sino también hay mucho trabajo detrás. Y bueno, me he dedicado un poco más a eso, a trabajar un poco la otra parte más empresario que tiene el cantautor.
De todas maneras, has pisado escenario también, ¿eh?
Sí, no mucho, pero sí.
Oye, el tema de crear canciones nuevas, esto ya nos lo explicaste y todo artista te lo cuenta. Eso no es apretar un botón un día por la mañana, te levantas, mira, hoy voy a crear tres canciones. Esto no funciona así, ¿verdad?
No. A lo mejor un día sí que creas tres canciones, pero durante un mes no creas ninguna. Esto es un poco pues lo que te sucede el día a día, lo que te pasa, lo que te hace sentir algo. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo, algo te genera dentro.
Claro.
Entonces,
oyéndote ahora, cosas están pasando esta semana.
Sí, no
sé si va a salir una buena canción o no de todo eso, o si va a salir. Pero bueno, tampoco es inmediato, ¿eh? Igual al cabo de un año, ¿no?
Claro.
Te viene un día la sensación o te sale el tema y te sale una canción.
Tal cual, sí.
Muy bien. El principal tema normalmente sigue siendo el amor y el desamor. ¿Guada Garino está enamorada o no funciona ahora?
bueno, sí, podría decirse que sí, pero bueno.
Lo digo porque el desamor también crea muchas canciones, ¿eh?
Sí, realmente crean más canciones que de amor. Si nos paramos a escuchar un poco las canciones, muchas hablan de desamor.
Sí, por eso. La que havíem escoltat és Escribir-te, la pots trobar al canal oficial que té Guada Garino al YouTube, busca-la. Y ahora nos llega el huracán. Todas estas canciones son relativamente nuevas.
Sí, esta canción es la canción que envié al concurso, al Tournament Fest, con la que me seleccionaron para ir a Madrid este domingo.
Muy bien.
Y sí, es bastante nueva, la verdad.
Clar, perquè és que nosaltres avui parlem amb la Guada Garino, a part de per saber com està, que això també ens agrada, que no vingueu només un dia a fer una entrevista i després us perdem la pista, al contrari, i més gent jove de Lleida que es vol crear un camí al món de la música. És que Guada Garino està seleccionada per a la final espanyola del Tour Music Festival. Mañana te vas a Madrid.
Sí, bueno, de hecho me voy esta noche.
Bueno.
Esta noche sí, vamos en... Voy en autobús, unas horas largas y vamos a Madrid.
Muy bien. Oye, ¿qué significa ser seleccionada para la final de toda España?
Bueno, este concurso es un concurso europeo en el cual hay cuatro categorías. Cantantes, cantautores, raperos y juniors. Yo estoy en la categoría de cantautores y de cada país que participa en este concurso de la Unión Europea, uno de estos es España, pues hacen una selección de 80 cantautores, 80 raperos, 80 juniors y 80 cantantes, y bueno, yo estoy dentro de estos 80 cantautores.
El premio, leo aquí, que es una beca en el Berklee College of Music, 10.000 euros y una gira internacional de conciertos. Oye, eso es un gran premio, ¿eh?
Sí, eso es un gran premio. Sí, es una gran oportunidad. Soy consciente de que hay mucha gente, pero bueno, hay que intentarlo todo y creer en el proyecto Guada Garino también.
Claro. Doncs demà dissabte, des de les 13 hores fins a les 9 del vespre, hi haurà tots els finalistes oferint la seva música. ¿Esto cómo funciona, Guada? ¿Tienes una oportunidad, un tema?
Los cantautores lo hacemos el domingo de 1 a 9 y bueno, te dan una hora en la que tú tienes que estar allí. Supongo que, pues bueno, aparte habrá algún taller para todos los cantautores que nos conozcamos y tal. Y en el momento en el que te toca salir, pues presentas una canción en directo y bueno, al final del día, a las 9 de la noche, dicen los que están, bueno, el que está seleccionado.
en cada categoria.
Molt bé. Doncs mira, tots amb la Guada Garino, eh? El que passa és que, bueno, te podemos ayudar mandándote ánimos, por supuesto, aunque, oye, para nosotros ya eres una ganadora, eh? Es, a nivell de tot Espanya, doncs una de les seleccionades és la Guada Garino. Ja sé que cuando uno llega a la final quiere ganarla, y que no te consuela nada, ¿no?, quedar segundo, pero, bueno, si lo miras fríamente... Es que el proyecto tiene buena pinta, ¿eh? Si no, no llegas hasta donde estás llegando.
Sí, sí, y además la oportunidad de poder, pues, conectarme con estos músicos emergentes que igual que yo están creciendo y esta música y este grupo de personas que, bueno, que voy a tener la posibilidad de conocer.
Mucha suerte, Guada. Nos informas a ver cómo va y que vaya muy bien mañana, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias.
El último miedo, ya quédenselo.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim a l'Espai Groc. Mira, si jo ara tinc aquí preparat un tema i em dius si et sona o no. Si et sona és que estàs dins d'una franja d'edat i si no, doncs és que estàs amb una altra. A veure què tal. No em diguis que no escoltes aquest tema i jo és que m'aixeco, jo és que m'aixeco, no és que em desperto, no, jo m'aixeco de la cadira i tinc ja una energia pel que queda de dia que no t'ho pots arribar a imaginar. Damaris de la Ver, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Ja, la veritat és que l'he posat molts anys, jo, aquest tema, i l'associem, evidentment, al matí. Però és un tema que et va quedar molt rodó, eh?
Sí, no sé, a vegades hi ha temes que funcionen millor que altres, però aquest és maco, i a més és maco tenir una cançó pel dematí, sí, per llevar-se amb els nens i...
Sí, que a vegades és un moment complicat, eh?
Sí, 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 penso que és un recurs molt útil i per això jo crec que molts pares i també a l'escola l'han utilitzat molt i el segueixen utilitzant.
Damaris Gelabert està demà al Teatre de la Llotja a les 6 de la tarda. Estava mirant, clar, estava buscant primer horari, a veure si és a les 8 o a les 9. No, clar, tu estàs amb horari infantil, a les 6 de la tarda.
Sí, a les 6. Estem... Aquest és el segon any que venim a la Llotja consecutiu. Vam venir l'any passat amb l'espectacle Naturalment, i aquest any vinc amb tota la banda, que són, bueno, 6 músics i 2 coristes, i aquest any, l'any passat, fèiem totes les cançons del disc nou, del Naturalment, i aquest any farem un recull de totes les cançons més conegudes, entre elles el Bon Dia, clar.
Clar. Escolta, parlant ara amb això del tema de l'horari, clar, vosaltres l'any passat crec que vau exaurir a la Llotja, que això... Sí. No ho fan tots els artistes. Per demà encara hi ha entrades, ho podeu aconseguir a la temporada Lleida.cat, allí podeu triar encara algun seient, però vaja, que no ens adormim, que no en queden massa. Omplir el Teatre de la Llotja Lleida no ho fa tothom, eh? La veritat és que la teva música, com deies abans, està a moltes cases i a moltes escoles, també. Gràcies a la teva música també tenim una vessant pedagògica.
Sí, jo vaig començar treballant molt amb les escoles, fent moltes cançons que creia que mancaven dins del repertori que teníem per nens i nenes, cançons que ens ajudessin això en el dia a dia, en els aprenentatges bàsics, i llavors les meves cançons es van instaurar molt dins de l'entorn educatiu i segueixen instaurades. I llavors fa uns quants anys, fa 5 anys o 6, així, quan vam començar a llançar els videoclips, doncs aquestes cançons van arribar a totes les llars i llavors els pares se'n van adonar compte que els nens i nenes sabien moltes cançons meves. Clar. Però ells no sabien ben bé de qui eren, no? I llavors va ser quan em van identificar que bé, jo estava darrere de totes aquestes cançons.
Escolta, i quina millor manera que aprendre cantant?
Exacte, es tracta d'això. Jo sempre vaig dient això, que és un dels millors recursos a nivell educatiu. La música té un poder molt i una interacció molt important amb els nens i nenes, els agrada moltíssim. Els sembla que quan estan fent música s'ho estan passant bé, estan jugant, i els nens aprenen quan juguen i s'ho passen bé. Per tant, posar continguts pedagògics dintre les cançons és el millor que podem fer per explicar-los als nens i nenes tot allò que com a adults els volem transmetre.
Clar. Doncs escolteu, si heu escoltat a la Damaris més d'un cop, que segur els vostres fills la coneixen, fer aquest salt, trencar aquesta barrera de la virtualitat, per entendre'ns, i veure-la en directe a sobre l'escenari, és un gran pas. Eh? La temporada Lleida.cat, allí teniu la programació del Teatre de la Llotja i accés a comprar la vostra entrada. Estan demà, dissabte, a les 6 de la tarda, que no és cap hora, que a més surts d'allí i encara tens temps per anar a sopar tranquil·lament i acabar de fer una experiència rodona, perquè a més els teus concerts, Damaris, s'han de viure en família, si no, no s'entenen.
Exacte, és un concert per viure en família, per compartir aquests moments tan bonics de cantar tots junts i de gaudir d'un concert en directe. I el que tu deies, és molt bonic que els nens i nenes vagin als concerts i gaudeixin d'aquestes cançons que canten de diari a l'escola o que han vist en els vídeos, i el moment aquest de directe és molt bonic perquè crea un vincle afectiu molt bonic, i a més són records que quedaran per sempre a la vida dels nostres infants i a les nostres vides com a família.
Mm-hmm. Escolta, Damaris, tens fans? És a dir, tu als concerts veus canalla que diu, escolta, que ja et vaig veure una vegada, o amb alguna pancarta o alguna cosa, o nens emocionant-se?
Sí, i tant.
és curiós perquè sempre pensem allò, no?, un concert, una banda de rock i tal. No, que hi ha concerts de tota mena, a tots els horaris i de molts tipus de música diferent.
Sí, t'haig de dir que la música familiar infantil ara està vivint una etapa molt, molt bona, que de vegada hi ha més gent que estan fent coses molt interessants i tenim fans increïbles, o sigui, famílies que ens segueixen a molts concerts, nens que s'emocionen perquè es pensaven que jo era un personatge, que no era de veritat, i llavors comencen a tocar els rínxols a veure si sóc de veritat, no? I s'emocionen moltíssim, i després diuen, però com és que ha sortit de la pantalla? És molt bonic, és molt bonic.
Doncs estem parlant amb la Damaris Gelabert. Tornen a Lleida, concretament demà dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de la Llotja. Magnífica hora, mira, de veritat, eh? Jo no sé perquè, si ja un té una edat, però a mi els concerts ja de 11, 12 de la nit ja se'm comencen a fer massa pesats, eh? A les 6 de la tarda, en família, a la Llotja, i al sortir encara us queda temps per anar a sopar i acabar de passar un bon dia. Damaris Gelabert, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, eh?
Doncs moltíssimes gràcies per...
Que vagi molt bé demà.
I sí, moltíssimes gràcies. Espero que tothom vingui i que passem una tarda fantàstica tots junts compartint això tan bonic que és la música i les cançons.
I tant que sí. Una abraçada.
Vale, a vosaltres. Adéu.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que emprenem camí cap a les 2 de la tarda, i ara, mentre parlàvem amb la Damaris Gelabert, mira, no l'havíem presentat al principi, o no ho havíem anunciat, perquè, clar, el dia és complicat i el tema de moure's, la mobilitat, doncs, és complicada. Escolta, ens agradi o no, aviam, ja sabeu que aquí ni jutgem ni històries. Simplement, la mobilitat és complicada, però finalment va dir que vindria i ha arribat. Mira, com si fos un truc de màgia. El Mac Adriaco, que està aquí amb nosaltres ja. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, gràcies per venir, de totes maneres, perquè bueno, és un dia complicat amb el tema de la mobilitat, però, com deia Freddie Mercury, the show must go on, oi? Demà teniu actuació com a Maca Adriaco. Demà estàs al Teatre de l'Escorxador amb dues funcions, a les 6 i a les 8, 6 de la tarda, 8 del vespre. El Mac Adriaco ja sabeu que el vam conèixer, no recordo si farà l'any passat, potser, sí, un any, no? Que també vas estar a la mostra del teatre. Escolta, què ha canviat en un any?
Moltes coses.
Jo és que t'he vist molt més, xarxes, a festes de tardor...
Sí, ha canviat moltes coses. Primer perquè ara tinc un nou representant, abans no tenia representant, i és un canvi bastant important. Després hem renovat tot el que és la imatge corporativa i vulguis que no, donar uns aires nous, uns aires més moderns, sempre ajuda. Uh-huh. També venim amb una producció molt més gran que la que vam estrenar l'any passat. Aquest és un espectacle que espero que marqui tendència i que pugui sortir a l'exterior a exportar-se també en altres llocs, perquè és un espectacle que, a part de tenir una gran inversió, perquè té una inversió molt gran, presentem un joc nou, que ara després ja entrarem en més detalls, i ja és molt complicat, i he aconseguit combinar amb aquest espectacle una de les meves passions, que són els musicals, amb la màgia, i mai s'havia fet això, i crec que una hora i deu, que és el que dura l'espectacle, plena de màgia i musical, serà molt bo.
Déu-n'hi-do. Jo el Mac Adriaco el vaig conèixer assegut aquí a la ràdio. Crec que et vas asseure a la mateixa cadira, potser a la del costat, ara
sí,
no recordo. Ens va fer, és curiós perquè ens va fer un joc de cartes a la ràdio, a través de la ràdio, i la gent ens enviaven whatsapps i deien, no, hòstia, és que ens ha funcionat, a distància ho vam fer, això. Com bé deia, ha passat un any, que tampoc és tant, però et queda temps per seguir aprenent? És a dir, un mag no acaba mai, no, d'aprendre?
Bueno, la cosa és que l'any passat, quan estava estrenant l'espectacle, ja tenia quasi en funcionament i moltes idees d'aquest espectacle.
Caram.
La gent me pregunta si l'any que ve treurà un nou projecte. Jo ara me vull prendre 2 anys de poder explotar aquest espectacle al màxim, fer una gira bona i com cal, i a partir d'aquí sí que asseguro, ja ho puc assegurar, que d'aquí 2 anys tornaré amb molta força i amb un nou projecte que segur que agradarà.
Adrià, perquè tens l'edat que tens, si t'ho puc preguntar, quants anys tens ara?
18.
18 anys, ja. És que la projecció que pots arribar a tenir és brutal. Ho dic perquè, de totes maneres, tu al món de la màgia com vas començar?
Vaig començar als 8 anys.
Això és començar a casa, no?
Sí, vaig començar...
Algú t'explica un truc, una cosa, i comences a investigar...
Bueno, de fet, no me'l van explicar. El meu tiet, cada cap de setmana, quan anàvem a dinar, als dinars familiars, me feia el joc de màgia i no me l'explicava mai. Era un joc de màgia que és poc conegut, que és amb un escuradents i un mocador, i llavors el tanques, el trenques l'escuradents, i llavors quan el torna a obrir, torna a estar sencer. I me'l feia, i no vaig aconseguir saber com funcionar, I al cap dels mesos, pues, per deducció pròpia, amb 8 anys de marrer, pues vaig aconseguir saber com funciona el joc.
Bonilla.
I a diferència d'altres mags, no he començat amb el Mage Borràs, sinó que he començat amb el joc de l'escuradents, que em feia el pelat del meu tiet, que ara sense, me l'estimo molt, perquè sense ell no estaria on estic. I mira, i així va començar tot.
Molt bé. Parlem de demà. Vinga, va, demà al Teatre de l'Escorxador, a les 6 i a les 8. Si no, es va veure una a l'altra, i si no, podeu repetir. Les entrades ja sabeu que s'han de comprar directament al Teatre de l'Escorxador, a la taquilla, perquè és un espectacle que està dins de la mostra, i sabeu que això va directament als artistes. O sigui, no cobren caché, és el que la taquilla, el que s'ompli. Explica'm una mica, fins on puguis, l'espectacle, i després, jo he estat llegint a xarxes que tens una cosa nova, molt nova, una cosa que ens agradarà molt.
Ves que corre la veu.
Sí, clar que corre la veu. Ens has dit musical i màgia. Això sí. Què vol dir? Que et poses a cantar, a ballar, que escoltarem molta música...
Mira, t'he de confessar una cosa en directe. No ho he dit mai, però ja que estic, t'ho confesso. Jo, si sabies cantar i ballar, m'encantaria dedicar-me als musicals. Però com que no sé fer ni una cosa ni l'altra, he tingut que buscar la forma, no legal, però la forma, sí, funcional, per poder combinar les dues coses que m'agraden, que és la màgia i els musicals, en un mateix espectacle. Mm-hmm. I llavors el que es veurà és com jo, que sóc molt fan dels musicals, he intentat recrear un teatre, o sigui, tota l'escenografia semblarà un teatre Broadway perquè l'espectador des de la cadira, juntament amb els musicals i la màgia, pugui sentir com si estigui des de Broadway. No puc donar més detalls, mm-hmm, perquè si no me pelen.
Però no, s'ha d'anar.
Però puc assegurar que quan la gent entri i veurà tota l'escenografia, no només, o sigui, tota la combinació amb les llums, el fum i tots els altres efectes especials que hem incorporat dins de l'espectacle, faran que realment ens pensem que estem dins d'un musical, que hem pagat 40-50 euros el qual anava a veure un musical, i a part estaràs veient màgia i màgia i màgia i màgia.
Molt bé.
I també és destacable que un, o sigui, dins d'aquest espectacle he intentat incloure diferents jocs de les principals disciplines artístiques de la màgia. Uh-huh. Faig aparicions, desaparicions, faig una teletransportació, que ara us explicaré també.
Home, aquesta és l'estrella, eh?
Sí, l'estrella, ara us l'explicaré.
No, aviam, jo com a amant de la màgia de prop, he de dir que gaudeixo moltíssim d'aquests jocs de cartes que et fan aquí al davant, i sense grans muntatges, ni grans llums, ni grans presentacions. Gaudeixo moltíssim. Però és veritat també que al món de la màgia, el tema de desaparicions, transportar un cos d'un lloc a l'altre, etc., també té molt espectacle, eh? També ens agrada molt de veure-ho. I això és una de les coses que has incorporat.
Sí. Feia uns anys que quan va sortir la pel·lícula d'Aura me ves,
sí,
hi ha un joc on se teletransporten amb una persona al públic i el teletransporten amb un altre lloc, ara no recordo el país on és, no sé si és el
mateix
país, a França, sí, segurament, mm-hmm, i atraca un banc.
Sí.
Nosaltres no atracarem un banc, hem requerit la màquina aquesta, però no atracarem un banc perquè si no ens trobarem la Policia Nacional allà, sí, per anar fora al teatre. I llavors, el que sí que hem fet és que en vez de teletransportar un espectador, em teletransportaré jo mateix, val? Hi haurà gent que farà funcionar la màquina, inclús amb gent del públic, i em teletransportaré. I llavors podré demostrar a través d'una pantalla que estic en aquell mateix moment en un altre país.
Ah, caram.
No puc donar més detalls, però puc assegurar que hi ha moltes coses amb les quals podré demostrar que estic allí en aquell mateix moment.
Bueno, pues jo crec que amb això ho tenim clar, que demà a les 6 o a les 8 el Teatre de l'Escorxador passarà... Jo no sé si el Teatre de l'Escorxador ha estat testimoni d'una espectacle així, eh? Jo crec que no, això no ha passat mai, eh? Vaja, ho dic així, eh? Mac Adrià, que escolta, que és un plaer que ens hagis tornat a visitar, a veure que has progressat moltíssim i que, escolta, ara us ho dic de veritat, que és que el cap de l'Adrià no pare, és a dir... Ell diu que ara estarà 2 anys tranquil i tal, però jo us asseguro que ell va pensant i maquinant, que també és bo, eh?
Sí, sí,
no es pot estar parat mai, eh? S'ha d'anar pensant i innovant, evidentment, però sí que és veritat que un espectacle gran comença a costar més temps i inversió de crear-lo i no pots... no pots fer 4 o 5 funcions i ja canviar-lo. Escolta,
sí,
allargar-lo.
Sí, sí.
Suposo que l'objectiu també és començar a marxar de Lleida també a actuar.
He estat actuant a l'estranger, però només espectacles de grans dimensions, uh-huh, i sí que m'agradaria poder exportar el meu espectacle en anglès, inclús a l'estranger. Soc una persona que m'agrada molt que la gent em vegui, fer feliç a la gent, i crec que allí on pugui arribar, pues mira, millor que millor.
Molt bé. Doncs Teatre d'Escorxador, demà dissabte, a les 6 i a les 8, que després ens passa el temps i... Ai, si hagués pogut... No, mira, ja t'ho dic ara amb temps. Mac Adrià, que escolta, que ha estat un plaer que ens haguis visitat. Enhorabona i gràcies.
Moltíssimes gràcies.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará 1 euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo 1 euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en menys de 2 minuts arribem a les 2 de la tarda, les marxes per la llibertat, aquelles que n'hi ha 5, que una va començar a Tàrrega dimecres a les 7 del matí, estan arribant ja a Barcelona. Ja us dic que avui a Barcelona serà una inundació de gent, en el bon sentit de la paraula. La de Tàrrega, que porta tota la gent de Ponent, entrarà per la Diagonal.
Recordem que la diputació, això a casa nostra, la Diputació de Lleida ha hagut de treure la pancarta en suport als presos polítics i l'han substituït per un en blanc. Això ha sigut per ordre de la Junta Electoral de Zona. En fi, que tenim un cap de setmana per endavant, distret, diferent, però amb moltes opcions també. Si et vols, doncs, si vols centrar-te només amb el que és l'oci, ja n'hem donat unes quantes avui, per demà dissabte i per diumenge. Escolta, qui més qui menys, qui pugui s'escaparà, i qui vulgui, evidentment, participarà de totes les concentracions. Al final, doncs, hi ha gent per tot. Nosaltres hi tornarem dilluns, puntuals com sempre, a partir de les 12:20, sigui com sigui, facis el que facis, això sí, ull, ves amb cura, i que dilluns hi hem de ser tots, eh? I a la carretera també. Apa, bon cap de setmana, salut, adeu.